L'experiència va ser curta i aviat ho vaig deixar.
Tu de què jugaves, Jordi?
Uf, jo era comodín. No tenia una posició massa fixa.
Això és bo,
jugava
no?
A tot. Mira, és bo perquè acabes jugant sempre, perquè sempre falta algú, sempre es lesiona algú. Però quan hi són tots, quasi que dius, hòsties, ja... No, jugava una mica de tot, menys de porter, he jugat a tot arreu. No,
qualitat, eh? No. Jordi Guerrero, qualitat, eh? Sí, en sèrio. Sí, home, va estar... O sigui, a nivell juriní, Xavi, suposo, te'n recordes aquella època, arribar al Vilobí era el punt àlgic gairebé, i en Jordi va estar al Vilobí. Vull dir que sí, estem parlant d'un concurs de nivell.
Bueno. I tant, sí que estic un pas dins, quasi el Barça estava allà a punt.
Va faltar poc per arribar. I això de la banqueta et tirava des de sempre, Jordi, o va venir bastant més tard?
No em tirava des de sempre. Jo sempre he entrenat. Quan estava jugant a Arbúcies ja entrenava equips inferiors, i després allà al camp moltes vegades contradeia una mica l'entrenador i tot. Que això, jo crec que són coses que passen fins i tot a nivell professional, que tu dius una cosa i després ells fan la que volen. I ja ho portava una mica dintre, sí, la veritat és que sí.
A tu mai la banqueta, això, Fel, no t'hi veuries? Allà?
Bueno, jo vaig portar un any al juvenil, però jo era molt jove, els jugadors eren 2-3 anys més joves que jo, i jo amb un amic vam agafar el juvenil, jo de primer entrenador, i fins al Nadal va anar molt bé, i al Nadal ens vam equivocar i vam compartir les quergues de Nadal amb els jugadors.
Sí.
I a partir de gener ja no vam recuperar. Sí, ja no vam... Tota l'autoritat de setembre a desembre la vam perdre en 15 dies de Nadal. I quan vam tornar al gener i era, va, nois, comencem a escalfar, fem voltes al camp, i dèiem, vale, però dissabte sortirem junts o què? I deies, nois, sisplau, serietat. I ja no vam poder-ho endreçar bé i allà es va acabar la carrera com a entrenador.
Ja. Mal fet, no? No es pot compartir molta juerga amb el jugador, no?
Es pot de tant en tant, però hi ha d'haver-hi un punt de distància, sobretot a nivells com a juvenils, no? De vegades, el primer equip ja... Jo crec que ja hi ha gent que ja sap separar coses, però la veritat és que sí que has de mantenir una mica de distància, perquè si no després la gent es confon.
Era més nocturn el Fel que tu, Jordi, entenc, no? La
sí.
teva època de,
no,
de jovent.
Perdona, era i és més nocturn. aquests del món de la faràndula són més nocturns que els altres.
No, però ja m'he fotut gran, ja no,
sí,
ja em costa, ja em costa.
Ja
em
costa. Costa, però tot i així és bastant més nocturn que jo. Sí.
Jordi Guerra, que ha estat a l'estaf tècnic de molts equips, al Girona, evidentment, amb aquell ascens del 2017 com a gran fita. Allò és el teu millor dia com a entrenador, Jordi, aquell ascens del 2017?
Sí, home, sí, jo penso que portar l'equip de casa teva a la màxima divisió per primera vegada és una fita històrica i irrepetible. I després hi ha molts dies boníssims per recordar, però clar, jo crec que aquest és el màxim. A més, amb tots els teus amics, tota la teva gent, amb tota la gent que coneixes de Girona... Ah, jo crec que això és difícil superar aquest punt, no? Fins i tot pujant a un altre equip no crec que se pugui arribar a aquest nivell, no? Que és a casa teu, és tot.
Tu on eres, Fel, aquell dia d'aquell empat, d'aquell partidàs contra el Saragossa a 0 a Montilivi?
Estava a la grada.
Montilivi, clar.
Estava a Montilivi i era un d'aquells dies que... Diria que va ser Jordi Guerrero que em va permetre entrar a l'estadi, i l'únic que estava sol...
I potser 3 hores abans del partit, em sembla, eh?
Sí, o així. Sí. I va ser entrar a buscar... Estava en un seient que al costat tenia un home que no havia vist mai de la meva vida, i jo anava sol, i recordo que ell, al moment de pitar el final del partit, abraçar-me amb aquella obra, i jo plorant, d'emoció, i quan vas acabar tu vaig pensar, aquell home deu pensar, aquell tio devia tenir algun drama personal perquè no era normal aquests plors, saps? Però em vaig emocionar molt perquè havíem viscut juntament amb en Guerre el malèfic dia de Lugo, no? I per tant sortia una mica aquella tensió que havíem viscut unes temporades abans, i va ser una festassa, va ser molt xulo.
És que van ser dos dies, és que va ser el diumenge aquell, però l'endemà la celebració a la ciutat, allò, hòstia, jo que vaig tenir la sort també de cobrir-lo periodísticament, Steve, costa de trobar un dia on la ciutat hagi remat tant com aquell dia, eh?
Uf, bueno, perquè és la primera vegada, no? I sí. Això al final és el dia aquest que et queda a la memòria, i bueno, jo crec que ara trigarem uns quants anys a tornar a repetir aquestes coses, perquè estarem anys a primera, espero.
Esperem que sí. El segon ascens, tu, Jordi, com el vas viure? El d'aquesta temporada?
La idea és que molta intensitat, perquè al final és casa nostra i tens molta gent a dintre, tenim amics que estan encara treballant allà, molts jugadors coneguts, i per tot, no?, per la ciutat. I per, sí, no amb la mateixa intensitat que quan estàs a dintre i no amb la mateixa intensitat que quan és la primera vegada, però realment amb el descans de dir ja tornem a estar a primera i ara aquí no ens han de treure ni, vaja, ni amb molts anys, que no ens treguin d'aquí.
A tu, Fela, et recordo tan eufòrica allà al balcó de l'Ajuntament, sí, l'endemà, a l'Islàndia especial que va, sí, fer l'Albert, sí, sí, i companyia.
Aquell dia m'ho vaig passar superbé, ha sigut dels programes d'Islàndia que recordaré per això, perquè fer ràdio, que és el que m'agrada, fer-ho amb l'Oberto, amb un gran amic, i a més fer-ho el dia que pujo al Girona i poder-ho viure des de dalt aquella balconada, va ser un dia extraordinari que no oblidaré mai. Va ser tant els dos cops, perquè el primer cop recordo el fet d'haver-hi en Jordi, que també vaig anar a la Copa, vam estar llavors treballant, estava amb TV3 també col·laborant, sí, i per tant sempre he tingut la sort de poder-ho viure molt, molt des de dins, i han sigut dues jornades molt emocionants.
Ara, demà hi ha un Barça-Girona, Fel, i tu ets culer.
Sí. Sí, sí, soc soci, tinc abonament al Camp Nou, però...
Qui vols que ho guanyi demà?
Mira, jo aquesta setmana, veient, un empat estaria bé, a tots ens aniria bé. Amb la derrota ahir del Madrid, jo penso que una victòria del Girona demà, el Barça no la necessita. Ja sé que queda molt i que per baix el Madrid ha llançat aquesta lliga, i el Girona ens aniria molt bé, perquè guanyar demà i guanyar contra l'Els la setmana que ve són 6 punts que ja ens asseguren, i que la Rafaleta tornaria a engegar motors per encarar Europa, i per tant seria en un estat d'eufòria. De totes maneres, dic que demà si perdem, és d'aquells dies que dius, bueno, doncs bueno, mira, conyes, avui s'ha d'anar allà a disfrutar, a jugar, a intentar fer un bon paper i intentar fer un bon resultat. Que guanya el Barça? Bueno, doncs mira, què vols fer-hi? També el dimarts diré, mira, el Barça ja porta 15 punts a distància del Madrid, no? No ho sé, també al final, demà, encara que estic en contra de que sigui una festa, no?, que també ho dèiem el dia del Girona espanyol, que algú deia, ha de ser una festa del futbol català, no, són 3 punts de futbol professional, i per tant, demà que guanyi qui juga millor, i demà espero que sigui el Girona, la veritat.
Tu, Jordi, tens clar qui vols que guanyi demà?
Sí, jo vull que guanyi Girona, m'agrada el Barça i tot el que tu vulguis, però soc del Girona i realment penso que també el necessita molt més, no? Estic d'acord amb en Fela amb això, que si estéssim a l'última jornada i fos d'aquests 3 punts que un els necessita i l'altre no, doncs tu pots mig plantejar, però si no, realment el meu desig és que guanyi a Girona, i bueno, tinc aquesta petita confiança de que Girona és capaç de plantar cara. Recordo el partit d'anada que vam estar a punt de guanyar i quasi que per mèrits que haguéssim estat allà.
Què t'està agradant del Girona, sobretot, Guerre, aquesta temporada?
Doncs a mi m'està agradant que són un equip que tenen personalitat, que juguen com el míster vol, que juguen un futbol ofensiu. Recordo, bueno, no sé exactament, però sembla que és dels dos o tres, dels tres que marca més gols, i això la gent li agrada i l'enganxa. I la gent està contenta amb la predisposició de l'equip. Després pots guanyar, pots perdre, però la intenció d'atacar i anar pel partit sempre, penso que en Mitchell l'ha fet aquí un pas endavant, que tots els gironins estem molt contents.
L'altre dia s'escoltava Fel fent aquell treball de camp amb l'Albert anant cap al Camp Nou, preguntant a la gent si volien que tornés Messi o que no tornés Messi. Tu, Guerre, on t'apuntaríem? És a dir, seria una bona notícia pel Barça que Messi tornés a l'equip?
Home, mira, jo em sembla que Messi és... No cal parlar-ne més, que és el millor de tots els temps de la història, però jo em sembla que les etapes s'han de tancar i han passat un temps i això jo crec que s'ha de tancar. I si torna i està sent decisiu seria fantàstic, però no sé, això de les velles glòries que tornin a casa a mi em costa una mica, no? I potser apostaria per un altre tipus de jugadors, un altre tipus de... Potser amb els diners que gastaries en Messi podries fitxar dos o tres jugadors que serien més decisius en diverses línies. Evidentment que és el millor jugador del món i que si torna, pues, fantàstic, no? Però, no sé, jo, la direcció esportiva aquí té una patata calenta que no serà fàcil de gestionar.
Confirma, però, el tema de les franges d'edat, eh?
Exacte,
Jordi i Fel,
no, eh? Anava a dir això, sí, sí. No, és molt curiós. Jo diria dels 40-45 per munt, estem dient clarament que no, que ja l'hem viscut, que ja està, que vingui, que li farem un homenatge, però sí. En canvi de 40 per avall, no, tothom està dient que sí, que torni, que és decisiu, i és molt curiós el que està passant amb Messi, i és el que diu en Guerre, al final la direcció esportiva ja s'ho faran, ja decidiran el que hagin de fer, no? Perquè aquí tenen un marrón important, no sé, veurem què acaben decidint. Jo el que sí tinc clar, tinc una sensació, tornant al Girona, que és que Mitchell està fent una gran feina, que Mitchell té aquesta temporada que acabarem molt bé, que Mitchell la temporada que ve farà una gran temporada, però jo, deixeu-m'ho dir, jo tinc la sensació que després de Mitchell vindran Dome i Guerra al Girona. Fa temps que ho dic. És un desig, però també és una sensació. Perquè el dia que marxi Mitchell, que evidentment els entrenadors ho sabem, que es buiden i que hi ha un moment que s'ha de marxar, perquè si buscar un entrenador que tingui unes bones característiques per entrenar un Girona amb aquest segell, mireu el mercat, qui hi ha? N'hi poden haver 3 o 4, però si n'hi ha un d'aquí que coneix el club, que ja ha estat, Guerra i Dome. Per tant, graveu això que he dit, eh? Graveu, home. Que després haurà de dir...
No, i tant que ho gravem. I, home, Guerra, alguna vegada, no? En Domènec Torrent, amb en Dome, sí que ho deveu comentat, de dir, hosti, tard o d'hora potser sí, no? Que m'arriba l'oportunitat de seure a la banqueta del Girona.
Sí, bueno, home, això sempre està... Passa que tothom diu que no és fàcil ser profeta a la seva terra, no? Sí. I ves... No és fàcil, a més especular en aquestes coses sembla que tampoc és molt bo. I
jo puc fer-ho,
tu sí, jo no. Mitchell ho està fent molt bé, realment. Jo estic disfrutant moltíssim, a més tinc seient darrere d'ell i m'ho passo teta veient-te'l.
Veus?
No sé, home, jo sí, tinc les ganes d'algun dia tornar a Montilivi i, evidentment, fer-ho primera, no? Però, bueno, ja veurem, el temps dirà.
Ara li he fotut un marró amb en Jordi,
Has tirat llarg, jo... Fel, vull dir, aquesta no, temporada, exacte, sí, Europa, sí, sí. La que ve, no? I...
Clar, exacte, sí, sí. No, jo he donat marge a Mitchell, eh?
Clar, després a Mitchell marxa, et deixa el llistó a cinquès, i després vens tu i problemes.
I arregla-ho. I entre Champions, i el reptes entre Champions.
Ah, sí, sí, vaja, per reptes de rai...
Serga, abans que recordava el viatge cap al Camp Nou de l'altre dia, explicaves, Fel, que si no vaig errat, que era la primera vegada que anaves al Camp Nou amb la teva filla, i tornaràs, sí, o no?
La sort és que l'Èlia s'ho va passar molt bé fent ràdio, s'ho va passar molt bé veient tot l'ambient d'un partit gran. Ell havia estat, però no havia estat en un partit gran. Ah. És veritat que 15 dies abans havíem anat amb en Nil, que també havia anat, però no havia anat un partit gran. I clar, en Nil constantment, encara a dia d'avui, li refrega que ell ha estat guanyant el Madrid, en canvi ella ha perdut 4-0, i amb això genera una mica de tensió a casa. Però, a més, va estar bé, perquè ahir tota la família, menys jo, perquè tenia actuació, van anar a veure el futbol sala, van anar a veure en Dídac, van anar a veure el Barça, però perquè hi juga en Dídac, i clar, va veure empatar en Dídac, que sempre guanya. I avui em deia, em sembla que començo a ser gafe, eh? I la tia està una mica agobiada perquè les dues últimes visites no han sigut massa reeixides.
Què li va passar, Jordi, al Barça a la segona part, l'altre dia, contra el Madrid?
Bueno, jo crec que el Madrid va fer el partit que fa Europa i el Barça va fer el partit que fa Europa. I en 10 minuts, perquè realment en 10 minuts hi ha els dos gols i el penal, solucionen el partit. El futbol és d'aquesta manera i a vegades... No acabes de marcar tu i a la contra et marquen un gol i el cap també juga molt. Bueno, jo no crec que s'hagin de treure conclusions estrepitoses per aquest resultat, que evidentment fa mal, però l'important aquest any és la Lliga i que s'ha competit, i després també s'ha de valorar la banqueta, el piló de lesions, que hi havia gent molt important, que a vegades és difícil de substituir i que altera una mica la manera de jugar un equip. Més enllà de que ens han eliminat de Copa, tampoc hi faria mala sang, jo. Jo penso que el Barça, al final, vist com estàvem 2 anys enrere, em sembla que ens hem recuperat prou bé i hem competit aquesta Lliga molt i molt bé, i si no passa cap dalt a baix, encara que després el Girona pugui guanyar demà o no, Jo crec que guanyarà la Lliga del Barça, per tant aquí ja és un mèrit i a partir d'aquí anar creixent.
Vaig acabant per deixar-vos anar a sopar. El Jordi Fel ha treballat al més alt nivell a banda del Girona, el Galatasaray, el Flamengo, l'Espanyol, el Sevilla. Si poguessis triar un d'aquests llocs per anar-hi a treballar, Fel, on aniries?
Clar, no conec Brasil, no conec el Galatasaray. Jo vaig estar a Sevilla un cap de setmana amb la meva dona, convidat per en Jordi, i et dic que jo, pel meu tarannà, Sevilla, em sembla que hi estaria molt còmode. També tinc la sensació que suspendria molts bolos, perquè allà, si no vigiles, tio, allò és una festa contínua i allò és molt llaminer. Allò és molt llaminer, però a mi em va agradar molt l'ambient, el camp, sobretot també, res, que Sevilla, em sembla que amb els ulls tancats hi tornaria.
I mira com estan ara, també, Guerre. Allà sí, patint sí, per no baixar,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però t'he de dir una cosa, Tant a Rio com a Istanbul són dos llocs que, si algú ha d'anar-hi, es recomano sense cap mena de problema, perquè són dos llocs fantàstics per viure i per treballar. Vull dir que no... Que amb això he estat de sort perquè allà on tenen de treballar doncs està molt bé, després més enllà dels resultats i més enllà de les situacions com el futbol la planteja, són llocs per viure i si no per visitar, que ho recomano a tothom, la veritat.
I ara, imagino, Guerra, avui ho pensava, que la feina d'actor i d'entrenador, segons com, tenen un punt en comú, que és que hi ha moments d'esperar trucada, no? Per poder tornar a tenir escenari o, en aquest cas, banqueta.
Sí, la veritat és que jo ara mateix estic en aquest impàs, a veure si ens compren alguna obra de teatre amb nosaltres dos. Pel que sé hi ha moviment, però no sé cap on tenien els trets.
Ah, hi ha moviment?
Bueno, en aquest món sempre hi ha moviment. Després que es concreti o no es concreti l'actuació ja és una altra cosa, perquè hi ha molts factors i hi ha molts altres actors en òrbita, no? Però sí, sempre hi ha moviment i... Estem esperant el destí apropiat per veure si podem fer una bona tasca.
Home, doncs molt, molt contents que hi hagi aquest moviment i a veure si s'acaba concretant. Tu no has pujat mai a un escenari, Jordi?
Jo em sembla que quan era petit alguna vegada a l'institut, però em sembla que no era pas la meva cosa. Jo m'estimo més estar en un camp de futbol, en fer el que actui i jo ja estaré allà al camp.
Cadascú a la seva banqueta, una a l'escenari i l'altra a la banqueta. Va anar bé l'actuació i Fel...
Molt bé, sí, gran públic a Llançà, festival, i res, esperant la setmana que ve, doblet a Salt, un bolo a la tarda, una a la nit, i res, aquí també, el mercat s'està movent de cares a l'estiu, i també és això, que també hi ha molt moviment, i llavors s'ha d'acabar de concretar la gira d'estiu, que són les més dures de concretar, però vaja, jo amb en Jordi, ell deia Brasil, o deia Galatasaray d'anar a Turquia, jo puc dir que o Camprodon o Breda també són llocs que també recomano a la gent, que és un temoc jo, saps?
I tant, i pots tornar a dormir a casa, Fel, sobretot,
Això és molt important, que en Jordi no pot, saps? Jo sí.
Tot té unes avantatges, sí.
Que des de Rio és una mica més complicat de tornar cap a Rússia.
Sí. I 5 hores de diferència.
I tant. Fel Faixet i Jordi Guerrero, un plaer haver compartit aquesta estona amb vosaltres, que veiem demà un bon espectacle en aquest Barça-Girona al Camp Nou. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Xavi. Guerrero, Fel, i en Guerre, amb en Fel Faixetes i en Jordi Guerrero. A veure si aquests moviments que ens diuen Guerre s'acaben concretant. Veiem aquesta parella, Domènec Torrent, Jordi Guerrero, aviat en una banqueta, sigui d'on sigui. A primera, no es mou el marcador en aquest partit important per la Rafaleta, sí. Del Rayo Vallecano, per les opcions europees del Girona.
Sí, perquè el Rayo, si guanya, se situa setè empatat amb l'Atlètic Club de Bilbao, 40 punts. De moment és un partit prou igualat, l'Atlético té una mica més de possessió, però sense oportunitats claríssimes. Rayo 0, Atlètic de Madrid 0, al 18 de la primera meitat. Per cert, també en primera divisió tenim comunicat del Villarreal, de fa res, sobre el cas Baena. Diu que el futbolista sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Madrid en el Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador, al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso. Aquest és el comunicat del Villarreal, que en cap moment diu que... Bueno, diu el nom de l'agressió. Que sabem que és Fede Valverde, però en aquest comunicat diu que ha denunciat l'agressor davant de la Policia Nacional.
A veure si el Madrid diu alguna cosa.
Sí, a veure si el Madrid fa algun comunicat o d'alguna manera es pronuncia. Per tant, confirmant-ho i la real notícia que avançava Onda Cero ara fa una estona, denúncia de Baena cap a Fede Valverde després de l'agressió que va patir ahir el jugador del Villarreal. 10:15, com tenim el partit del Baxi Manresa a Vitoria.
Doncs continua per darrere en el marcador, 71-67. No s'acaba de desenganxar, però l'equip de Pedro Martínez, que està persistint a falta de 3 minuts. Per acabar el tercer quart, Baskonia 71, Baxi Manresa 67, amb un molt bon partit novament de Harding, màxim anotador del seu equip amb 20 punts.
S'ha acabat el partit de la Lliga Femenina amb derrota del Benvibre a la pista del Saragossa, 55-35, per tant ara sí el Barça-Sant Feliuenc és equip de play-off. Per tant, els tres catalans, Esperon i Girona, Cadí la Seu i Barça-Sant Feliuenc jugaran el play-off pel títol d'aquesta Lliga Femenina. I tornant al futbol, a segona està jugant el Les Palmes de García Pimienta, de moment empatant a 0 a casa contra l'Oviedo.
Superesports amb Xavi Puig.
Avui s'acaba la lliga regular de l'NBA. De fet, els partits de l'est estan acabant-se ja, que han arrencat a les 7, i ara 10:15 arrencarà tota la conferència oest, que són realment encara hi ha coses en joc. De fet, de la cinquena a la novena posició encara s'han de repartir aquestes posicions per jugar alguns al playoff directament i d'altres al play-in. I volem comentar tot plegat amb el director de scouting d'EuroHopes, amb l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. A l'est tot definit, aquí hem fet la feina abans d'hora, per tant, pel playoff Milwaukee, Boston, Philadelphia, Cleveland, Knicks i Nets, i al play-in tindrem un Miami-Atlanta i un Toronto-Chicago, per tant, això que s'està jugant ara és una mica guardar forces pel que ve la setmana que ve, no, Artau?
Sí, exactament. Jornada molt descafeinada, també perquè a l'est, a la recta final de la setmana passada, ja sabíem qualsevol cosa que quedés mínimament qüestionable com quedaria. També, al final, els equips de play-in s'estaven barallant més per l'ordre i entre posicions que al final jugarien la mateixa quantitat de partits que no pas per si algun entrava o quedava fora. I, per tant, hem arribat a una jornada final que, vaja, doncs, ha estat partits farcits de baixes i amb molt pocs al·licients.
Clar, això fa que sapiguem si realment arriben bé o no arriben gaire bé en aquests play-offs, els Bucks, Celtics, Sixers i companyia?
Bé, ha estat curiós perquè habitualment quan parlem de com es gestionen les càrregues de treball a l'NBA veiem equips que plantegen com fer els descansos dels jugadors i sobretot aquestes franquícies que ja tenien els partits resolts s'han trobat en la situació contrària, no?, en aquest final de calendari, que és veure com podien anar donant minuts als jugadors com perquè arribessin amb cert ritme competitiu a la part final, que també és veritat que al final venen de jugar 80-81 partits tots, i per tant ara 82 amb els d'avui, i per tant ja tots els equips porten una càrrega, no?, però per intentar que no arribessin amb les piles completament descarregades. I bé, per tant hem viscut la cara bé, no?, per entendre'ns, de load management, de les càrregues de treball, i vaja, més o menys tothom ha aconseguit que tots els seus jugadors arribin bé, o sigui, tothom arribarà en ritme competitiu i mentalitzat de l'exigència d'uns play-off, però sempre és divertit veure com els equips gestionen situacions que no són tan freqüents.
A l'est tenim, si no em corregeixes, un Sixers-Nets i un Cavaliers-Knicks, no?, definits en els play-offs?
Exactament, són els duels confirmats, Filadèlfia tercer contra Brooklyn, que ha arribat sisè, tot i els traspassos i tota la situació estranya que han viscut aquesta temporada, i Cavaliers contra Knicks, quart contra cinquè, que si ens ho haguessin dit fa uns anys no ens hauríem cregut que fos una eliminatòria de playoff directa, probablement.
Sí, vamos a veure els Knicks a les playoffs. Fa feliços a molta gent, no? Hi ha molta gent que és dels Knicks, alguns ho tenen més amagat que d'altres, no? I ara segurament en sortiran alguns més, no? Que diran, home, que jo també era dels Knicks, eh? Dius, oh, i on eres a l'última dècada? Doncs ara sortiran també tots aquests, Artau.
Sí, 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 al final és una franquícia que ven molt i que, vaja, també a l'NBA, ja més enllà de, és a dir, ja més enllà de la pròpia història de la franquícia, també a l'NBA, de cara a la projecció internacional i tot, ostres, poder vendre un NBA amb uns Knicks forts, amb uns Knicks potents, com vam veure fa dues temporades i la passada, per desgràcia, per la Lliga, no, és molt bo, és a dir, augmenta, accentua la imatge d'uns play-offs.
Sent un quart contra cinquè, som favorits l'equip d'Enrique Rubio o no tant contra aquests Knicks?
Els Knicks són un equip que, sobretot per Brunson i Randle, comparem com són les plantilles, i els Knicks han arribat a aquesta part de la classificació a la cinquena plaça més per constància, per ser un equip que complia molt amb els requisits de l'entrenador, que no pas per talent diferencial. És a dir, és un equip-equip. En canvi, els Cavaliers, tenint també aquest potencial de ser un equip molt consistent i molt complidor, tenen jugadors que són més desequilibrants, pensant en uns play-offs. És el cas de Donovan Mitchell, és el cas de Darius Garland. Probablement el millor i el segon millor jugadors d'aquesta eliminatòria, i potser també el tercer, si comptem Evan Mobley, són jugadors dels Cleveland Cavaliers en comparació amb els dels Knicks, no? Llavors, l'argument principal dels Knicks és la rotació. Però, esclar, en uns play-offs la rotació habitualment s'escurça. Llavors, Cleveland parteix amb cert avantatge perquè quan els dos equips escurcin la rotació, Cleveland aglutinarà més talent, diguéssim. Llavors, per mi Cleveland parteix amb més avantatge que els Knicks. És una situació similar a la que hi va haver fa dues temporades amb el Knicks-Atlanta, en el qual els Knicks, doncs, tenien un plantejament d'equip similar, Atlanta tenia menys profunditat però més talent diferencial, i va ser capaç de treure l'eliminatòria a partir del moment que van tallar la rotació. Per tant, jo crec que Cleveland pot tenir un plantejament similar per arribar a l'èxit.
I en els Sixers Nets sí que veus l'equip d'en Damià, la Filadèlfia, passant clarament a la següent ronda?
Sí, però fixa't, establint també un paral·lelisme, la temporada passada els Sixers van jugar contra un Raptors que no tenien tant talent diferencial com els mateixos Sixers, i van patir moltíssim perquè la defensa dels Raptors tenia molta mobilitat, molta envergadura i jugadors que sabien fer molt densos els atacs rivals, a banda que eren molt físics. Brooklyn ha perdut a Kevin Durant, ha perdut a James Harden de la temporada passada, ja fa molt temps que Harden no hi és, i ha perdut a Kyrie Irving, però, ostres, té Michael Bridges, té Cam Thompson, té molts jugadors que saben, fer denses les possessions, molts alers que són agressius, i després té jugadors propositius també sobre bot, a banda d'un Nick Claxton, que ja sabem qui és capaç de fer en defensa. Jo crec que per condicions atlètiques i per la presència defensiva que comento, se li pot fer difícil a Filadèlfia resoldre els partits, perquè el to físic dels alers dels Sixers és bastant menor que el dels Nets.
De Miami, Atlanta, Toronto, Chicago, quins dos passen a playoff per tu, Artau?
Se'm fa molt difícil no veure els Heat a playoff, perquè els altres equips són molt inconsistents i ells només han de guanyar un partit. Per tant, crec que una plaça és sí o sí pels Heat. I després, per l'altra, et diria Atlanta per la mateixa raó. Chicago i Toronto aquesta temporada han estat molt inconsistents, incapaços d'encadenar victòries. Evidentment, un dels dos ha de guanyar del partit entre Chicago i Toronto, però veig molt difícil que siguin capaç d'encadenar dues victòries consecutives i vèncer contra Atlanta. Per tant, la meva aposta és Miami, Atlanta seran 7 i 8.
A l'oest ara arrencarà l'última jornada, com dèiem, del 5è al 9è encara per definir, el desè sí que serà Oklahoma, ja classificats de l'1 al 4, Denver, Memphis, Sacramento i Phoenix. Vaja, avui he vist un quadre aquí, que m'he tornat l'elo, de veure les diferents opcions per saber veure qui acabaria cinquè, qui sisè, qui setè... Millor esperar, no, Artau? A veure què passa i llavors ja mirarem qui ha quedat com, o tens clar alguna posició de qui acabarà cinquè, sisè, setè, vuitè... En tens alguna de clara?
No, estem absolutament igual. Jo sí que fa dies, ja de l'última vegada que vam parlar, que tinc la pedrada que els Lakers es posarien a playoff directe, si ho recordes.
Sí.
Tenia aquesta sensació i crec que podran, perquè també tenen el partit contra Utah avui i al final doncs és un partit que per ells és fàcil de guanyar, perquè Utah té... O sigui, no, la Utah no li acaba de convenir tampoc la victòria. Llavors, si jo m'hagués de mullar, diria que els Warriors i els Lakers acabaran sent cinquens i sisens. Però... tampoc m'hi mullaria massa.
Clar, aquí això fa que no tinguem cap emparellament de play-off encara definit en aquesta conferència.
Exactament. Sabem els caps de sèrie, però no sabem ni qui entrarà play-in ni qui serà cinquè i sisè. Llavors és molt difícil fer anàlisi de qualsevol emparellament, perquè realment fins al final de la jornada d'avui serà impossible projectar qualsevol cosa.
Sí que tenim dues coses, que és un èxit, no? Veure els Kings de Sacramento al play-off, que feia 17 anys que no passava, i a més amb un català, amb Jordi Fernández a l'estaf. I per fer què, Sacramento, un cop ja s'ha plantat aquí els play-off, Artau?
Jo diria que han de continuar en la mateixa línia que aquesta temporada. És a dir, un joc molt desinhibit. Els Kings són un equip que serà incapaç de baixar el ritme en aquests play-offs. No és un equip per jugar al típic bàsquet de play-off, de molt més mitja pista, molta més tensió defensiva. Evidentment pujaran un o dos llistons d'intensitat, però la seva essència han d'intentar mantenir-la, convertir els partits en moltes transicions, molt córrer, intentar induir errades, fer que tot flueixi a través de Sabonis, d'Aaron Fox. Probablement són l'equip que menys pot ajustar-se ara mateix al ritme de bàsquet del que hem vist a playoff, també per inexperiència, però al mateix temps també són un equip que quan juga com ell, quan juga Sacramento, quan juga com vol, és molt difícil d'agafar. Hi ha molt pocs equips que puguin agafar el nivell de dinamisme i de fer que passin coses que tenen aquests Kings ara mateix.
I després l'altra notícia que tenim segura a l'Oest és que Dallas ha quedat fora del playoff. Això és un fracàs molt fort?
Sí. A mi no sóc massa de parlar de fracassos en l'esport, però sí que estic en aquesta línia absolutament, sobretot perquè al final és el llistó que es van marcar ells. Quan fan el traspàs per Kyrie Irving, traspassen part del bloc que tindrà més o menys sostre, però és el bloc que els va portar l'any passat a les finals de conferència, a canvi de fer-se amb una estrella que ja sabem tot el que arrossega, però que a més aquest estiu ha de firmar un nou contracte, amb la qual cosa estan hipotecats a Kyrie Irving per no acabar-lo perdent per res, i tot això amb el que ja sabem que significa el contracte de Doncic, que és un compte enrere com el de qualsevol estrella que no guanya. Amb la qual cosa, vaja, també es pot dir, si és un fracàs ho sabrem a partir del moment que sapiguem què passa amb Kyrie Irving, però és que Kyrie Irving ha de seguir sí o sí esportivament a curt termini, és a dir, jutjant exclusivament aquesta temporada, és un fracàs. Però és que és la planificació de plantilla dels Dallas Mavericks ha estat molt qüestionable en moltes coses, i ja des de l'estiu.
Clar, això també, no?, la figura de Doncic, que és evidentment el jugador franquícia dels Mavericks, també amb ell, no?, li pot generar certs dubtes, no?, el que ha passat aquesta temporada, parlant en un futur, no sé si immediat, però si proper, de futur a la franquícia.
Sí, les estrelles a l'NBA necessiten resultats, i l'NBA és una lliga en la qual cada cop passa tot més ràpid. Sí que és veritat que els equips i les franquícies són molt hàbils a l'hora de construir zones de confort pels jugadors, i difícilment doncs es trobarà una millor zona de confort a l'NBA que la que són els Mavericks, però cada temporada malgastada és un compte enrere. Recordem abans de que Antetokounmpo guanyés l'anella amb els Bucks, que possiblement és una de les estrelles més fidels de l'NBA, hi havia rumors de què passaria si Antetokounmpo no guanyava un anell o no avançava unes finals. Què hauria passat si Kevin Durant no hagués trepitjat la línia de triple en aquella eliminatòria? Seria Antetokounmpo als Bucks encara? Són molts condicionants, i en el cas de Doncic, doncs, són més. Evidentment, quan una franquícia traspassa per Irving és perquè té pressa, i perquè la millor manera de guanyar és tenir estrelles a banda de construir un bloc. Llavors, aquest és el moviment per Kyrie Irving. Però, esclar, és que Doncic tampoc pot esperar, és a dir, tu pots fer moviments valents, però aquests moviments, a més de valents, han de ser encertats, i el de Kyrie Irving de moment no sembla que sigui encertat.
Ara rematem amb l'Artau, abans l'Atlètic de Madrid que va per feina a Vallecas. Albert.
Sí, ha marcat ja dos gols, mitja hora de partit, el primer de Nahuel Molina, culminant un contraatac, a més ho ha celebrat ensenyant la samarreta de Correa, que avui es baixa perquè s'ha mort la seva mare, avui no juga, s'ha fet un minut de silenci a l'inici del partit i li ha dedicat el gol Nahuel Molina. I dos minuts després, a la sortida d'un córner, al segon pal, doncs ha rematat amb el cap Mario Hermoso, l'Atlético que va per feina, amb aquest resultat se situaria a dos punts del segon lloc del Real Madrid.
I com li va el Manresa Vitoria, Molló?
Doncs malament, tot i que fa un moment li anava pitjor, ha arribat a perdre de 15, ara ho fa de nou, 86-75, quan falten 7 minuts pel final del partit.
Doncs, el 86-75...
Sí.
L'equip de Pedro Martínez. Sí,
les ganes.
A veure què passa en aquest Oest, que arrencarà ara en la seva última jornada. Artau, vens de Houston, tu, de viure la Final Four del March Madness, ja ho diré, de la Lliga Universitària Masculina dels Estats Units. Allò que aquest va sorprendre i impressionar més, del tinglado, que, si em permets fer servir aquesta paraula, que tenen muntat allà amb aquesta final a 4...
l'ambient, o sigui, va ser espectacular. Tinc experiència d'haver estat en Copes del Rei, tinc experiència d'haver estat en competicions aquí europees que s'aglutinen les aficions, s'aglutinen entorn del bàsquet, s'aglutina tot. Estats Units és una història diferent. Sabem que és una indústria, però tant un punt hi estàs dins, o tant un punt la veus des de dins, més ben dit, veus que realment és un altre nivell i la capacitat que tenen per muntar aquests, es magnifica tot molt. Tenen una habilitat especial per poder donar sentit, donar força a aquests esdeveniments, i si passaves per, si estaves a Houston, que de fet a mi m'havien comentat, fins i tot gent que estava dins, que no era el millor escenari per organitzar una Final Four, perquè habitualment els agrada fer-los en ciutats en les quals pot ser tot molt més cèntric, molt més reduït, veus realment la capacitat que tenen per connectar-ho tot. És a dir, parlant, dient-ho directament, és el que ells millor saben fer, donar força a aquest tipus d'esdeveniments, i viure-ho des de dins és un privilegi, és una passada.
Vam veure la victòria de Connecticut, finalment, sobre San Diego State. Es veu bon bàsquet o no, però en una competició d'aquesta, d'aquest nivell, d'aquesta exigència, d'aquesta pressió, també m'imagino, per les universitats, s'arriba a veure bon bàsquet?
És molt diferent, sí, o sigui, no és el perfil de bàsquet americà que et pots trobar a l'NBA, és tot molt més dens. Per exemple, jo me'n recordo, a la primera part vaig estar comptant contraatacs del primer partit i no hi havia pràcticament contraatacs, per curiositat. És un bàsquet en el qual hi ha molta por a l'error, i es tendeix molt a minimitzar-ho. També veus molt menys desequilibri, veus moltes menys coses, i és a dir, és bon bàsquet. Si el valores des de la perspectiva de l'emoció i si coneixes el context universitari i saps més o menys on és el nivell mig, on és el nivell alt i què hi ha en joc en cada partit. Però si busques bon bàsquet per veure bon bàsquet, realment l'NCAA té matisos, té pissarres extraordinàries, té programes que veus la línia argumental d'un any a l'altre, però realment, és a dir, no és un bàsquet que creï afició, per entendre'ns.
I el molt jugador que serà de nivell de l'NBA la propera temporada, en aquesta final a 4, o no?
No, això és una altra particularitat que té l'NCAA. Habitualment durant la temporada parlem dels jugadors que estan a la universitat i que tenen més projecció en NBA. Aquests són els que, diguéssim, que a partir de març pateixen més. Sobretot ara que l'NCAA està molt plena, molt farcida de jugadors que són de quart i fins i tot de cinquè any, els més joves, freshmen, jugadors sense tanta experiència, passen a un segon pla. Primer per jerarquia i segon perquè saben jugar aquests escenaris menys que altres jugadors que ja hi han estat en altres ocasions. Llavors, sí, hi havia algun jugador, podem parlar per exemple de Jordan Hawkins de Yukon, que és un jugador projectat primera ronda, per posar-te un nom, o de Donovan Klingon, tot i que Donovan Klingon al final torna a Yukon, però era un pivot que podria haver-hi estat. Però realment no, o sigui, no hi ha noms que puguis familiaritzar-t'hi i dir, d'acord, doncs el millor jugador i el segon millor jugador de la Final Four de l'NCAA són jugadors que trobaràs a l'NBA l'any que ve. No sol ser el cas. Habitualment els jugadors que estan més preparats per competir, per aportar en aquell moment, són jugadors que l'any que ve o tornaran o els trobaràs en una altra lliga, perquè són, doncs, veterans amb ja molta experiència, molt bagatge, com deia abans, a Estats Units, a la universitat.
Aquesta experiència a Houston, l'Artau Pasqual, en aquesta Final Four de la Lliga Universitària Masculina dels Estats Units, després de pentinar, evidentment, tot el que és la NBA. Artau, com sempre, un plaer. Fins la propera. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Passen 8 minuts de 9:45, una pausa i a la tornada el Màsters d'Augusta de Golf.
Quin moment.
Aquí al Superesports, que està la cosa animada. No marxeu.
Superesports amb Xavi Puig. Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. SsangYong Musso Sports, com que la vida es dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a SsangYong.es. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cap.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per RAC 1. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Superesports.
Minuts de 10:15 de la nit. A primera guanyant l'Atlètic de Madrid 0-2 al camp del Rayo. Les Palmes empatant a 0 a segona. El camp a casa contra l'Oviedo. I el Manresa perdent de 12 ara mateix a la pista del Baskonia. I el Masters d'Augusta de Golf, Molló, en quin moment el tenim ara mateix?
Doncs el tenim ja a l'últim recorregut i empatats. Koepka i John Rahm. Ha fet un verdi John Rahm. Ha fet un bogey Koepka i ara mateix menys 10 els dos. Hovland és a dos cops dels líders i aquí el Bubland, que està en menys 7, també l'hem de començar a comptar, perquè clar, són tres cops de diferència i encara queda... Vaja, som al forat 4, Bubland està al 8, queda molta última jornada encara.
Doncs mira, podem anar cap al camp d'Augusta, on s'està disfrutant aquesta última jornada, per saludar el company de Ten Golf, Alejandro Rodríguez. Hola, Alejandro, bona nit, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes para ti. Hoy por fin con sol, que ya tocaba, ¿no? Algún día que saliera un poco el sol.
Sí, ya tocaba. Sí, efectivamente, como dices, buenas tardes. Aquí son las 3:42 minutos, ¿no?, de la tarde. Ya tocaba. Sí, la verdad es que ha sido una semana malísima en cuanto a tiempo. Suele ser habitual, que llueva en Augusta y que haga frío, pero no la caída de agua, la manta de agua de ayer, que incluso obligó a suspender la tercera jornada, como ya todo el mundo sabe, y nos dejó ahí colgando, ¿no?, esperando a ver qué es lo que iba a suceder y pendientes de una auténtica maratón, que es lo que se está jugando este domingo en Augusta, para decidir el campeón de la chaqueta verde, el que se va a llevar a casa este Masters, 30 hoyos van a tener que jugar, ni más ni menos Koepka y John Rahm. De momento las cosas van muy bien, la conexión no ha podido venir en mejor momento porque acaba de hacer birdie en el hoyo 3 John Rahm, un gran birdie en uno de los pares 4 cortos de Augusta National, y acto seguido Brooks Koepka hacía bogey en el hoyo 4, en el par 3, uno de los más difíciles también de este campo. Están jugando ahora, están en el tee del hoyo 5, otro de los hoyos difíciles, es un tramo muy complicado de Augusta, los hoyos 4, 5, 6, salir al par de esos tres hoyos es siempre una magnífica noticia, y a partir de ahí pues ya se suaviza un poco el terreno, hoyos 7, 8, 9 y sobre todo los segundos, famosos 9 hoyos de Augusta, que es donde todo se decide y donde están esos dos pares 5, ¿no?, los hoyos 13 y 15, que seguramente acabarán marcando pues la sentencia de este Masters, que ojalá se lo lleve John Rahm, vaya para España y que se convierta en el cuarto ganador del Masters del golf español en toda la historia.
Menos 10 para Rahm y para Koepka, menos 8 Hovland, menos 7 Bubland, a 3 de los líderes. ¿Dónde me freno para aún que sean candidatos a la victoria final?
Yo, fíjate, yo iría un poquito más abajo incluso, Xavi. Yo llegaría casi hasta el menos 5. Yo creo que todavía puede tener alguna opción. Ya van muy apurados, ¿eh? El menos 5 va realmente con el agua al cuello. Pero, por ejemplo, Cantlay, Patrick Cantlay, que está con menos 5, pero después de 4 hoyos, es decir, que todavía le queda mucho por delante, yo no lo descartaría todavía, ¿no? Lo tienen muy difícil, pero bueno, el menos 6, por supuesto, que está metido en la pelea. Porque ya decimos, es que los segundos 9 hoyos de Augusta generan muchísimo movimiento, porque los pares 5 se pueden hacer eagle en los 2, en el 13 y en el 15. No sería la primera vez que vemos un parcial de 4 menos, 5 menos en los segundos 9 de Augusta, con lo cual yo por lo menos hasta el menos 6 seguro, y el menos 5 pues ya tendría que hacer algo muy prodigioso, pero por lo menos le estaría echando un vistazo de reojo porque no me fiaría. Aún así, obviamente, los dos grandes candidatos, tampoco vamos a andar aquí temerosos, ¿no?, a la hora de decir las cosas, pero los dos grandes candidatos ahora mismo son Koepka y Ram, no solo porque sean los líderes y porque están con menos 10 por delante de todos, sino por la categoría de jugadores que son, ¿no? Koepka, estamos hablando que es un ganador de 4 grandes, aunque haya venido a menos, ¿no?, en los últimos años por las lesiones, ahora ha vuelto a recuperar su forma, y John Ram ha ganado el US Open y es uno de los 3 mejores jugadores del mundo, número 1 hasta antes de ayer, ¿no? Entonces, son los grandes favoritos a la victoria, pero no hay que descartar, no hay que perder de vista a los que vienen por detrás, porque todavía pueden pasar muchas cosas. El día, como tú dices, está soleado, está más agradable en cuanto a la temperatura. De hecho, los jugadores ya se han quitado los jerseys, están jugando en manga corta, pero sopla viento, hace viento, y es un viento picantón. No es un vendaval, no es un huracán, ni mucho menos, pero sí es un viento que se deja sentir y que condiciona a los jugadores a la hora de ejecutar los golpes.
Decías esos últimos 9 hoyos de Augusta. Más allá de esto, ¿la presión la tienen superada Ram y Koepka, o también es un factor a tener muy en cuenta de cuando realmente lleguemos ya al final y la chaqueta verde se vea muy, muy cerca?
Claro, la presión siempre cuenta, la presión siempre está ahí y la presión afecta. El que diga que no le afecta la presión, pues miente, ¿no? En el deporte del máximo nivel. Lo que hay que saber es cómo lidias con esa presión. Desde luego, Koepka ya ha demostrado que sabe lidiar muy, muy bien con esa presión, porque ha ganado 4 grandes, ¿no? 2 US Open y 2 PGA Championship. Es decir, esto no le viene de nuevas, ¿no? El verse un domingo peleando por ganar un Major, con lo cual él no se va a asustar, por decirlo de alguna manera. Le saldrán mejor o peor las cosas, pero no se va a asustar. Eso sí, hay una cosa importante en el caso de Koepka, y es que lleva mucho tiempo sin estar ahí, lleva mucho tiempo sin estar metido en la pelea por ganar grandes torneos, ¿no? Sus últimos majors, precisamente de los que hablábamos, fueron en 2019, han pasado ya 4 años, y además no ha estado realmente en la pelea en los últimos años, y por eso, de hecho, entre eso, las lesiones, acabó yéndose a Leaf Golf. Y John Ram, pues qué decir, ¿no?, de John. John es un jugador que, si algo ha demostrado, es que se lleva muy bien con la presión, que efectivamente los nervios están ahí, pero él sabe dominarlos. Ha ganado 3 veces este año, ni más ni menos, ¿no? 3 torneos. Ha ganado el Sentry, el American Express y ha ganado también el Genesis Invitational, con lo cual no solo es que sepa lo que es ganar, es que ha ganado antes de ayer, ¿no?, como quien dice, ¿no?, al principio de año, que fue como se colocó número 1 del mundo. También ha ganado ya un grande, ha ganado el US Open peleando en la última jornada ante Lois Ostheisen hasta los últimos hoyos, ¿no? O sea que sí, efectivamente, la presión afecta y se notará, y veremos a ver quién lidia mejor con ella, pero yo creo que estos dos jugadores son precisamente una garantía, ¿no?, cuando están en esos últimos hoyos a la hora de afrontar, ¿no?, ese reto de llevarse el torneo. Ahora bien, Augusta es muy especial, el Masters es muy especial y pesa si cabe un poquito más, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese famoso Amen Corner, ¿no?, tan importante siempre, ¿no?, y que tantos disgustos y tantas alegrías ha dado a tantos jugadores, ¿no? Ese hoyo 12, ese par 3 corto que tanta leyenda arrastra, ¿no?, en Augusta, y que vamos a ver cómo se las gasta este domingo, ¿no?
La última, te dejo que continúes trabajando. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. El público va con Koepka, con Ram, que es un poco también, diríamos, norteamericano. ¿Con quién va en Augusta, Alejandro?
Pues Pues mira, yo te diría que el público va con John, ¿eh? Va con Ram porque, más que porque es un poco americano, que tenéis razón, ¿no? Al final es un poco americano, ¿no? Lleva 10 años viviendo en Arizona y lo tiene muy interiorizado, muy suyo. Es sobre todo porque es el representante, digamos, aquí en este desenlace del golf tradicional. Es el representante del PGA Tour, el representante, digamos, de las instituciones del golf de toda la vida, ¿no? Mientras que Koepka se fue a Live Golf, y eso para el aficionado clásico del golf, que no hay un aficionado más clásico que el que está en el Máster de Augusta, pues casi, no es que se considere una afrenta, pero sí se considera alguien que se ha ido por otra dirección, ¿no? Que se ha ido por otro terreno, ¿no? Por otro territorio. Si os digo, por ejemplo, que aquí en la sala de prensa, que ahora mismo estaremos pues unos 300 periodistas más o menos siguiendo esta cobertura, esta final del Masters, claro, la mayoría obviamente son periodistas norteamericanos. Aquí sí te digo que el 90% va con Ram. Aquí todo el mundo quiere que gane John Ram. No se quiere presenciar esa imagen que, desde el punto de vista del PGA Tour, ya digo, del golf tradicional, sería bastante dura de encajar, de ver a Scottie Scheffler, ganador del año pasado y número uno del mundo en la actualidad, poniéndole la chaqueta verde a Bruce Koepka, porque ya sabéis que en el Masters la tradición es que el ganador del año anterior le pone la chaqueta al de este año, ¿no? Con lo cual, eso dolería, ¿no? Sería una imagen que evidentemente Live Golf y toda la Liga Saudí pues utilizaría, ¿no?, para su promoción, y eso no lo quiere nadie. Así que yo te digo que el favorito, la gente, en este caso, en Estados Unidos, aunque estemos aquí y Koepka sea americano, va con John Ram en su mayoría.
Doncs hem parlat amb Alejandro Rodríguez de Ten Golf, present al camp d'Augusta, en últim recorregut al camp on està decidint qui s'emporta la jaqueta verda d'aquest 2023. Alejandro, un placer, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis. Un saludo, hasta luego.
Hola, Gerard Ballera, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Hola, Joan Puquí, bona nit.
Bona nit, bona nit.
A la redacció de La Vanguardia, Luis Buixeras, hola, Luis, bona nit.
A sus pies, por favor.
Bona nit.
Bona nit. Ja entens on que es posa els teus peus, Luis, per tant, tots...
Bona nit, Juan.
Bona nit. Bona nit, Luis.
Tots tranquils. Puquí, menys 10 els dos. Empatat la cosa. Com deia ara l'Alejandro, dos homes que ja saben que és guanyar un gran. Un Ram 4 Koepka. T'atreveixes a dir qui veus millor?
Jo veig millor a Ram, que és de l'Atlètic Club, que juga amb l'escut atlètic a la fossa, i em cau molt bé. Vull que guanyi John Ram, sempre m'ha agradat. I el Bruce Koepka té una cosa bona, que és que el seu primer títol professional el va guanyar al Camp de la Graiera, a Tarragona, aquí a Catalunya, amb un torneig puntuable pel Challenge Tour, ara no recordo l'any, deu fer 10 anys o així. I això també em genera simpaties. El que ha explicat ara l'Alejandro, és veritat.
Aquesta pugna, no?
Aquesta fuga d'una sèrie de jugadors molt bons, entre ells Phil Mickelson, cap al circuit saudí. Això, fins i tot de cara a tenir a mantenir la competitivitat setmanalment, jo no sé si això el pot perjudicar, però jo veig un d'aquests dos guanyadors. Hovland és un jugador, crec que és noruec,
sí,
que jo no el coneixia, ell vaig descobrir la passada Ryder, i, home, és un jugador força interessant. Però, hòstia, jo crec que els altres dos és difícil que et punxin tots dos per perdre. I només deixa'm dir una darrera cosa, abans que ha parlat Luis, que sap més que jo. Acabo de veure Fred Couples, el forat 12, el del par 3 aquell que és... Que, perdó, el 16, és el forat que ell està jugant com a forat 7, perquè ha començat pel forat 10, uh-huh. I l'he vist jugar amb bola groga i això m'ha matat una mica. Això no pot ser.
No pot ser?
No pot ser. Fred Couples, a sus pies, per descomptat, dempeus quan parlem de Fred Couples, però està jugant amb bola groga. No sé què pugui anar als Buixeras, d'això.
Buixeras, bola groga és mal, bueno, o no?
No estem gens a favor de la bola groga, però estem molt a favor de Fred Couples, llavors sí. que faci el que vulgui, que és un dels déus d'aquest esport.
Li perdonem. Per tant, Ram, Koepka i més gent, com ara parlàvem també amb Alejandro, poses en aquest sac encara de candidats a emportar-se la jaqueta verda, Luis?
Home, jo el tercer i el quart d'ara mateix, que és el Hovland que parlava el Poquí, que és un jugador d'un altre planeta, que és d'aquests guanyadors que quan es posa i té ratxes és impressionant i està patejant molt, molt bé, que és molt important aquí a Augusta. Jo el posaria totalment, perquè està a dos cops, o sigui que no és res, amb els dos per cincs de la segona volta, sobretot. I el Bulldan, que està un cop per darrere del Hovland, que ja ha guanyat un gran... va guanyar un US Open a Pebble Beach i és un jugador també que va molt llarg, també l'incluiria allà. Jo acabaria aquí els favorits, per dir alguna cosa, els que poden guanyar, i tindria molt d'ull amb el Hovland, que el veig molt, molt enfilat i és un potencial jugador de Ryder top.
És veritat que amb les condicions meteorològiques que hi ha hagut Ballera en aquest, en aquest Masters d'Augusta, tant Koepka com Rahm ha mantingut una regularitat sí, bastant espectacular, que dius, hosti, amb la pluja que ha anat caient dia rere dia, vull dir que ningú no ha tingut una davallada allò molt, molt grossa, no?
No, Koepka ha tingut un avantatge respecte a Rahm en aquest Masters, i és que va sortir a jugar dijous per la tarda. Dijous va fer bon temps durant tota la jornada. Va sortir a jugar dijous per la tarda i divendres al matí. Aleshores... ell va poder acabar la seva segona jornada abans que arribés la tempesta, que s'hagués de suspendre la jornada. En fi, van haver d'acabar el dissabte i avui han acabat, de fet, la tercera i estan començant la quarta, no? Koepka ho va fer tot quan encara no havia arribat, doncs, el vent, no havia arribat la pluja, i Rahm va haver d'aguantar, especialment a la segona ronda, amb tot això, no? I jo crec que ha tingut aquí un petit avantatge a Koepka. I s'està veient una mica com mica en mica Rahm li està guanyant una mica aquest 1 contra 1, no? Més enllà que hi puguin haver d'altres jugadors, que està fallant molt des del tir de sortida, Rahm és molt més segur des del tir, i ho estava arreglant, ara ja no, però ho estava arreglant Koepka, intentant amb alguns cops, doncs, al voltant del green, amb alguns cops que et poden sortir bé, però que generalment al final t'acaben caient els bogis, no? I s'està veient de moment amb aquest menys 10 que estan empatats. Per tant, jo crec que Koepka ha tingut un petit avantatge, i crec que en aquesta última jornada es pot notar que John Rahm està molt millor, molt més fi que el seu rival.
Per Verdi, ara Rahm es queda a molt poquet per embocar el par, de manera, sembla que prou senzilla, ho diu un servidor, que no la fot ni al minigolf, però vaja, que sembla que aquesta sí que l'ha de ficar cap a dins. Aquesta guerra, que comentava també l'Alejandro, de veure... posant la jaqueta verda a un del PGA, a un del circuit saudí, segurament és una imatge que faria bastant mal, no? Aquí els tradicionals, diríem, els defensors del golf de tota la vida.
M'imagino que sí. Jo aquesta guerra... jo també entenc els que han marxat, perquè és una qüestió d'un senyor... Jo ho comparo una mica amb la Superliga... Saben les distàncies, amb la Superliga de futbol. Hi ha una sèrie de... Hi ha uns inversors que volen fer una lliga al marge dels estaments tradicionals del futbol. En aquest cas, els premis són més sucosos, i crec que hi ha vora 20 jugadors que s'han anat cap allà des del circuit nord-americà. El que passa és que jo crec que perdran, que perdran competitivitat. I sí, amb la guerra oberta que hi ha, crec que està als jutjats una demanda d'aquests 17, crec que són jugadors que han demandat al PGA Tour per expulsar-los pel fet d'anar allà, per anar contra les lleis de la competència. Per tant, és una guerra tensa. Pel que puc llegir aquests dies, ha hagut tensió a la sala de premsa, fins i tot d'algun jugador amb els periodistes. Hi ha mal rotllo en general, i sí, jo penso que faria mal sobretot al circuit europeu i al circuit americà, que són els dos grans circuits tradicionals, que són els que han fet créixer el golf els darrers 40 anys, et diria, fins on està ara, perquè sobretot des de la irrupció del circuit europeu, gràcies al grandíssim i inigualable Severiano Ballesteros, que és el que ha donat una dimensió mundial al golf.
Avui faria anys, Severiano Ballesteros, precisament. Posava sobre la pista, Luis, d'aquesta aparició d'aquest circuit saudí ja fa molts mesos. Això té difícil solució ara mateix? És a dir, no se li veu una llum possible de solució entre els dos circuits?
Jo ho veig molt, molt complicat. Un petit detall de l'ho que ha comentat el Joan... a la Superliga, si es fa el futbol, jugaran partits de 90 minuts, en àrbitre, sí, normal. El Leaf Golf jugant tornejos molt raros, de 3 voltes, sí, sí, que surten un partit, o sigui, és una cosa una mica estranya, que és precisament el quid de la qüestió, perquè tot està en els punts del rànquing mundial i un dels grans motius perquè no, a la Superliga no li donen punts del rànquing mundial és perquè el torneig és a 54, no hi ha tall, i aquest tipus de talls. Llavors veurem, perquè amb això del rànquing mundial, a mesura que passin els anys, hi ha molts jugadors que no entraran als grans. De fet, aquest any ja el Sergio, l'altre dia, li hem preguntat si jugaria les prèvies del US Open i el PGA perquè no entra, i molts del LIF, per no dir tots, miran perdent punts i no entraran als grans. Llavors, aquí veurem què passa, perquè, clar, els grans, sense Brooks Koepka, sense Dustin Johnson, sense Cameron Smith, també perden una mica. Llavors és una guerra que jo no veig gaire solució a curt plaç. Està als jutjats, veurem. De moment a Europa els jutjats s'estan pronunciant a favor del circuit europeu. Veurem què passa a Estats Units, que és un país molt diferent, ja ho sabem tots, i veurem. I jo tinc la sensació que està preciós el torneig i que a més tenim això, un màxim representant del PGA Tour, sí, o del golf tradicional, com volem dir-ho, i el Koepka, que és un representant del golf, que a més va guanyar la setmana passada, o sigui, és una guerra meravellosa, però tinc la sensació...